Déu-n'hi-do, les últimes setmanes, el que hem llegit a Palma, el que està passant als carrers de Palma, la violació en grup d'un adolescent a la ciutat mallorquina, que setmanes enrere saltava a la llum, ha destapat diversos casos d'explotació sexual, atenció, a menors tutelats. L'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'IMAS, que depèn del Consell de Mallorca, ha reconegut que 16 menors dels quals té la tutela i que resideixen als seus centres han sigut explotats sexualment. Les víctimes són 15 noies i un noi, i dues d'elles han sigut traslladades a centres de la península per estar protegides dels seus captors. En tot cas, assegura l'IMAS en un comunicat, s'ha actuat seguint el protocol i en tot moment s'ha informat les forces i cossos de seguretat de l'Estat. Déu-n'hi-do com ens traiem les posses del damunt davant un tema tan i tan delicat i que ens hauria de remoure les consciències a tots. En volem parlar amb dos persones que ens poden donar una miqueta de llum, ens poden enfocar una miqueta de llum sobre aquesta qüestió. En primer lloc, volem parlar amb Juan Carlos López. Ell és un exjove tutelat que va viure part de la seva infància i tota l'adolescència en una llar d'acollida. Actualment estudia un grau superior d'integració social i els caps de setmana treballa a la MADIVA, l'Associació de Pares i Mares amb Fills amb Discapacitat, i és el president de PEIP, la primera associació autogestionada pels joves extutelats. Bon dia, Juan Carlos.
Buenos días.
Bon dia. Escolta, ¿cómo suceden estas cosas? ¿Cómo puede suceder estas cosas que unos jóvenes, en este caso menores tutelados, con unos con todo el Estado, con toda la administración encima de ellos, a priori, pues acaben en esta situación?
Bueno, no, yo diría que ¿cómo puede suceder también en cualquier otra parte? ¿Cómo puede suceder que una joven que no está tutelada, que tiene a sus padres, sus tíos, sus hermanos, en ese caso si lo tuvieran, sus abuelos, pueda verse también en este tipo de conflictos, en este problema, ¿no? Yo digo que, de alguna forma, lo que pasa, hace un segundo estabais hablando de mafias, ¿no? Y justamente es eso, son mafias que se dedican a captar a estos jóvenes, no solo tutelados, sino cualquier tipo de adolescente, ya que dentro del colectivo, de los colectivos más vulnerables, está la adolescencia, y ser un tutelado adolescente pues sí te hace un poco más vulnerable, pero únicamente por el pasado que llevas a rastras, ¿no? Por todos esos problemas que tienes en tu espalda y que todavía estás luchando por conseguir superarlos. Pero bueno, yo diría que no es un caso que se vea única y exclusivamente en jóvenes tutelados. Yo creo que es un problema que afecta generalmente a todos los adolescentes y es una cosa que nos tiene que asustar, sí.
Podríem parlar d'una situació de vulnerabilitat davant, doncs, aquesta violència de vegades intangible. Entens el català, disculpa.
Sí.
Val,
sí,
perfecte. Sí. Podríem parlar d'aquesta vulnerabilitat inherent a l'adolescent, al jove, davant d'aquesta violència, doncs, que no és evident, que no és gràfica, que no és directament física, sinó que és intangible. O sigui, ells sols davant d'aquests temors, davant d'aquests perills del carrer.
Sí, por supuesto, en la calle siempre hay muchos peligros, hay gente buena, al igual que hay gente mala, hay que ir con mucho cuidado. Bueno, dentro de los hogares de protección, lo que más se intenta y se procura es dar una vida lo más normalizada posible a todos los chavales, a todos los jóvenes que están ahí viviendo, ya que tenemos que tener en cuenta que ellos han sido víctimas, no son delincuentes, sino todo lo contrario, han sido víctimas y no se les puede encerrar en una casa, obligarles a estar ahí y no salir. Entonces estaríamos hablando de hacer como una exclusión totalmente social, marginarles de la sociedad, darles educación en casa, no dejarles ir al instituto, no dejarles estudiar con el resto de sus compañeros. Yo creo que entonces lo que haríamos de una forma u otra, en vez de mejorar su situación, sería empeorarla. Conflictos, problemas y peligros en la calle siempre hay, siempre va a haber, y yo creo que el concepto que tiene que tener clara la sociedad es que en este caso, bueno, pues se ha intentado acentuar en una noticia que han sido jóvenes tuteladas las que han sufrido las agresiones, pero bueno, hemos visto tiempo atrás más violaciones a jóvenes que no eran tuteladas y no se ha acentuado tanto y no se le ha dado tanta importància, i jo crec que és exactament lo mismo i és igual d'important.
Escolta, per tant, tu assenyales que hi ha un estigma, no? Que, que els persegueix un estigma, els joves tutelats. Veiem en ocasions l'oposició de comunitats veïnals perquè vagin a posar un pis o una residència, i de vegades 11 pisos, de joves tutelats al seu voltant. Ja no parlem ja dels menes, no? Però fins i tot amb joves tutelats, entre cometes, nacionals, per dir d'alguna manera, els veïns normalment s'inquieten, no? Hi ha un estigma.
Sí, sí, hay un estigma, y la mayoría de veces es ocasionado por lo que te digo, ¿no? El desconocimiento. Claro que estos chavales, estos chicos, chicas, al principio tienen un conflicto interno. Lógicamente han sufrido, bueno, es que ojalá no tuviéramos que saber la mayoría de cosas que han tenido que vivir estos chicos con sus familias, estas chicas con sus familias, pero quieras o no, todos esos traumas les ocasionan un conflicto personal interno. Entonces, en un momento determinado, cuando los separas para protegerlos de estas familias, pues suele haber ese conflicto, pues, con la figura sobre todo del educador, del psicólogo, ¿no? Del equipo de profesionales que trabajan con ellos, y eso poco a poco va mejorando, pero es cierto que al principio sí que es un poco explosivo, no todos reaccionan de la misma forma, pero es un periodo de adaptación que tienen que pasar, es un transcurso en su periodo de vida que poco a poco irán ellos autogestionando, pero tienen que aprenderlo, y son adolescentes, y hemos de tener en cuenta que además de esos traumas, la adolescencia va revolucionadísima por todas las hormonas que se tienen que aprender también a controlar. Uh-huh. Entonces yo diría que es la etapa más complicada por la que pasa cualquier persona.
Uh-huh. ¿Tú cuánto tens va ser menor tutelat?
Yo fui tutelado durante 7 años, desde los 11 hasta los 18.
I estant en un centre, en un pis de menors tutelats, vas tenir coneixement de situacions similars, de companys o companyes?
No, bueno, siempre ha habido, bueno, como te digo, la vida normalizada, las salidas sin supervisión para ir al instituto, volver, ir a las actividades extraescolares y tal, esto siempre ha existido. ¿Peligros en la calle? Pues seguro que siempre ha habido. Yo no he tenido conocimiento. También tenemos que tener en cuenta que la sociedad ha cambiado. Las nuevas tecnologías también son un desastre. El control que hay sobre las nuevas tecnologías es pésimo, ¿no? Bueno, dentro de lo que cabe, los adolescentes de hogares de protección todavía están más protegidos, porque a partir de determinadas edades es cuando pueden empezar a tener móvil, ¿no? Digamos, 15 años. Uh-huh. Se les da unas habilidades para que aprendan a manejar este tipo de aparatos. Y bueno, entonces, en lo que estábamos hablando, ¿no? Entre las mafias, la gente que paga por consumir, digamos, este producto, ¿no? Porque los tratan como si fueran un producto. Aparte del internet y la facilidad que hay para que los jóvenes accedan a la pornografía, el papel de sumisión que tiene la mujer dentro de la pornografía, y aparte, pues, las redes sociales, ¿no? ¿Cómo están gestionadas las redes sociales? ¿Cuántos adolescentes, quizás de 12, 11 años, tienen Instagram, tienen Facebook y suben fotos sin darse cuenta quizás enseñando demasiado cuerpo? Y esta gente, pues, que puede acceder a estos Instagram, porque encima no tienen esas cuentas con privacidad, acceden, ven toda su información, intentan captarlas. Y yo te diría en este caso que las menores tuteladas tienen más protección en ese sentido, porque no pueden tener aparatos móviles. Ahora, después, lo que pase fuera en el instituto, si alguna compañera suya de 12, 13 añitos tiene teléfono y ella con ese teléfono accede al móvil y gestiona o autogestiona algún tipo de quedada de este estilo, ya eso es una cagada, pero ya no es culpa ni del gobierno ni del IMES. Esto es que hay como te he dicho, ¿no? Una evolución de tecnologías, y los jóvenes cada vez acceden antes a este tipo de aparatos, que para ellos después es un descontrol porque no lo controlan tampoco las familias.
Un tutor pot canviar la vida d'un menor tutelat per bé o per mal? O sigui, el component de l'atzar, com en tota la vida, és finalment decisiu? O sigui, que el menor, la casa d'acollida o el pis d'acollida, la tutela no és la panacea, no? Hi ha bons professionals i mals professionals, no?
Bueno, yo diría que no es que haya buenos profesionales y malos profesionales. Hay profesionales con los que consigue el adolescente, el menor, en este caso conectar. Yo he podido conectar con muchos profesionales con los que quizás otro compañero, por determinadas ocasiones o por otro tipo de carácter, no ha conseguido de ninguna forma conectar. Eso no lo convierte en un mal profesional, ¿no? Significa que todos somos muy distintos y conectamos con algunas personas y con otras no somos capaces de conectar. Eso depende del carácter y de la personalidad de cada uno. Pero sí que el periodo en el que bueno, esa transición, ¿no?, de, digamos, esa etapa de pasar a un hogar de protección y vivir allí dentro, y bueno, quizás se trabajan diferentes cosas, si es posible un retorno familiar y se educa a la familia también y al menor para que se pueda volver al hogar con el vínculo familiar, o ya se prepara una emancipación. Y todo ese transcurso pues puede ser una salvación para este menor si se deja ayudar, porque siempre también tenemos que tener en cuenta que todas las personas que necesitan y reciben ayuda tienen que también saber aceptarla, ¿no? La mayoría de veces los chicos aceptan esta ayuda, al principio prácticamente ninguno la acepta, luego con el tiempo la van aceptando, y hay otra parte de estos chicos que no son capaces de aceptar este tipo de ayudas porque lo ven como un conflicto, lo viven como un conflicto y sienten de la figura de los profesionales como un enemigo, ¿no? No suele pasar siempre, como te digo, no son la mayoría de los casos, pero también pasa así, y es triste y sí, a veces no funciona.
Escolta, com és l'emancipació per un jove extutelat? O sigui, hi ha les vivències que han hagut de patir, de vegades són insalvables, són incurables. La resiliència pot més.
La resiliencia es algo que existe, ¿no? Eso es algo que tenemos claro, es una cosa que tiene el ser humano que realmente al final le diferencia del resto de especies, ¿no? Que hay en el planeta Tierra. Eso es cierto. Pero como estaba diciéndote antes, yo considero que ningún chaval tiene más o menos importancia por el tiempo que pase dentro de un hogar o por la gravedad de las historias que haya vivido. Todos los chavales son iguales, todos los chavales tienen problemas. Sí, por supuesto, se trabaja de diferentes formas con cada uno de ellos según la problemática que tenga, pero al final siempre existe un protocolo que se usa más o menos de forma general con todos ellos, que al final funciona, ¿no? Que el sentido es darles afecto, intentar darles confianza, intentar darles hábitos saludables, enseñarles que están en familia, enseñarles que están en confianza, que ya no tienen que tener miedo y que nadie va a hacerles daño, sobre todo dentro del hogar. Luego, claro que, como hemos dicho, la calle está repleta de peligros, también se les intenta concienciar de ello, pero eso, como te he dicho antes, también lo gestiona cada persona a su manera. Tú puedes protegerte o no, según lo que quiera cada uno, y muchas veces pues todas las personas cometemos errores y pueden ser más o menos graves, ¿no? Y en este caso, pues la verdad es que para estas chicas que se han visto en este tipo de situaciones, pues han sido un poquito más graves. Y la etapa de emancipación es otro conflicto interno al que se enfrenta todo adolescente, que es el momento ese en el que tiene miedo otra vez porque va a tener que abandonar su hogar, porque ya a partir de los 18 años ya no puede seguir en protección de menores, porque ya no es menor, porque hay una ley que determina que a los 18 años todos somos mayores de edad, pero para ellos y para nosotros es distinto. Ser mayor de edad significa iniciar otra etapa en la vida en la cual pasas a ser prácticamente independiente. Esto ha mejorado muchísimo con los años, hace años que existen, hace quizás 10 años que existen pisos de emancipación, fueron autogestionados en un principio por diferentes hogares de protección y ahora poco a poco se están siendo gestionados por el gobierno. Y ahora, dentro de lo que cabe, pues muchas de las necesidades que tienen estos chicos están cubiertas, necesidades económicas, de vivienda, pero sí que es verdad que sigue habiendo una parte que todavía se tiene que mejorar y que se tendría de alguna forma que cubrir, que por esto entra también mi asociación y entran todas las entidades y el gobierno, que nos apoyamos, intentamos trabajar juntos para conseguir cubrirlas, pensando cómo hacerlo, que sería la parte afectiva, ¿no? Ese servicio de 24 horas que reciben los chavales con profesionales siempre a su lado, cuando cumplen los 18 años ya no lo tienen, ¿no? Bueno, siempre tienen confianza con los educadores con los que han estado, pues yo puedo quedar con mis educadores perfectamente sin ningún problema y ellos me reciben y hablamos y nos vemos, tal, y muchos compañeros igual. Pero no todos tampoco tienen este tipo de relaciones, la mayoría sí, no todos, pero igualmente, como te digo, no es lo mismo, no tienes a esa familia las 24 horas que tú antes tenías, ¿no? Y es como un momento en el que también tienes que aprender otra vez a gestionar esas emociones y controlarte bastante.
Molt bé. Escolta, Juan Carlos López és president d'API, per Associació Pro Emancipats a les Illes Balears. Ja per acabar, què feu des d'API? Com ajudeu aquests joves que se'ls ha acabat aquesta, a priori, doncs, protecció des de l'Estat i que han de caminar sols ara?
Bueno, pues como bien habías dicho tú en un principio, API, hay una cosa que creo que no te he escuchado decir, es pionera en Europa. Es decir, es la primera asociación de tutelados que se ha creado en Europa. Es algo complicado porque es algo nuevo, es una cosa que hemos tenido que crear desde la nada, no había cimientos que pudiéramos de alguna forma imitar, en los que nos pudiéramos apoyar. Eso lleva mucho trabajo, se creó hace 5 años y eso nos llevó 2 años más o menos. Luego empezamos campañas de sensibilización, creamos un cortometraje que se llama Talía, que lo utilizamos para enseñarle a la sociedad por qué un menor, una menor en este caso, entra en un hogar de protección, ¿no? Para quitar ese estigma, ese prejuicio que tienen sobre los menores de que son todos delincuentes, ¿no? De que han entrado en los hogares de protección porque ellos han hecho algo y no hacen la pregunta contraria, que es ¿qué te habrá pasado para entrar ahí? Que tampoco se debería hacer, ¿vale? Simplemente es, bueno, estás en un hogar de protección, ya está, bueno, ahora tienes oportunidades, aprovéchalas. Ese tipo de preguntas son las que estos chicos no quieren, ¿no? De alguna forma quieren ser tratados como el resto y nosotros intentamos que esos prejuicios, esos estigmas y esas preguntas desaparezcan. También el hecho de hacer desaparecer el hecho de que son colectivos, no queremos que se les trate como colectivos, no son otra categoría, son jóvenes. Son jóvenes que están bajo tutela, sí, pero son jóvenes, son adolescentes y son exactamente igual que el resto de chavales que les rodea. Y aparte, pues también que ellos sepan que nosotros existimos para que vengan a nosotros a pedirnos ayuda, pues muchas veces también nos digan cuáles son las necesidades que tienen, para que nosotros también las traslademos a los altos cargos, ¿no? Digamos, al IMAS, al Govern, para que de alguna forma u otra entre todos las arreglemos ese tipo de problemáticas y cubramos esas necesidades que todavía no se cubren, no porque se haga aposta, sino porque a veces se pasan por alto y se tienen que trabajar. Este es el objetivo que tiene API, ¿no? Y también asesorarles, pues, desde la perspectiva personal, ¿no? Nosotros hemos pasado por lo mismo que ellos y nos ven como iguales. Y muchas veces, pues, confían más en nosotros por ese simple hecho.
Moltíssimes gràcies, Juan Carlos López, president d'API, per haver-nos acompanyat aquests minuts i dar-nos la seva opinió com, en fi, com observador i com a, en fi, part implicada, part protagonista de la vida dels menors tutelats i extutelats, i per donar-nos a conèixer què és API, aquesta associació, doncs, que els dona suport. Gràcies i bon dia.
Gràcies.
I ara el que volem fer és saludar en Lluís Ballester Brahe, ell és doctor en Sociologia i Filosofia, però sobretot també és diplomat en Treball Social i ell va fer feina com a educador i treballador social a l'Ajuntament de Palma, a Càritas i al Consell de Mallorca. Per tant, coneix bé el carrer, i li podem preguntar per aquesta qüestió, aquesta violació en grup d'un adolescent a Palma, recordeu, que setmanes enrere saltava la llum, i que ha destapat diversos casos d'explotació sexual a menors tutelats, per exemple, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials, l'IMAS, depenent del Consell de Mallorca, ha reconegut que 16 menors dels quals té la tutela han sigut explotats sexualment. Doctor Ballester, bon dia.
Hola, bon dia.
Com pot ser que això passés i ningú en sabés res?
En realitat, sí que ho sabien. I, de fet, passa a totes les comunitats de l'Estat. Fa molt poc teníem aquí el més gran expert en aquest tema de l'Estat i un dels més grans d'Europa, que és Jorge Fernández del Valle, fem una feina junts, i ell en reconeixia que pràcticament passava a totes les comunitats de l'Estat. El que passa és que tothom calla. Una cosa que no ha fet malament l'IMAS és identificar els casos, seguir-los, posar atenció, parar atenció en aquestes situacions, i això és molt intel·ligent i, a més, molt saludable. Ha creat una mica d'alarma, però en realitat l'alarma és quan no s'enteren. L'alarma és quan no hi ha atenció a sobre de les situacions de dificultat. Ara, això només passa a protecció, al sistema de protecció? No, passa, pot passar a moltes famílies, i això és el que intenten que quedi clar. Ara, indiscutiblement s'ha de protegir i s'ha d'evitar que passi. Això també és absolutament cert.
Bueno, està clar que pot passar a moltes famílies, a qualsevol, a, com es diu popularment, Déu m'ho lliuri, però en aquest cas li ha passat a l'administració, li ha passat a l'Estat, i és aquí, doncs, en certa manera, se li ha de demanar, doncs, a explicacions. Aquestes...
Evidentment, hi ha cap dubte, sí.
Aquestes joves, que estaven sent explotades sexual... en ment, com arriben a aquesta situació? Què és el que falla en l'engranatge administratiu i de serveis socials perquè aquestes joves acabin en aquestes xarxes, acabin en aquesta voràgina, doncs, d'explotació i, en fi, de destrucció de la dignitat de la persona?
Mireu, ara parlàveu... Juan Carlos, gent absolutament molt eloqüent i que han viscut aquestes experiències. En realitat, ara, les vies de captació les trobam en els mòbils. Per això, us comentava, no afecta només a aquestes persones. Però què els hi passa als adolescents i les adolescents que estan en el sistema de protecció? Que han de fer vida normalitzada, vull dir. Els centres passen unes hores, però en realitat van a l'escola, surten, tenen relacions amb els barris, a on sigui. Són més fàcils de captar tots els adolescents i joves en situacions una miqueta més precàries, amb més dificultats de relacions o per captar recursos bàsics, són més fàcils també de ficar en aquest tipus d'activitats i en aquest tipus de xarxes. Però ja t'he dit que el punt de connexió en aquest moment, el principal són els mòbils. El principal són els mòbils. I després les connexions que tenen a punts de trobada, que saben que són especialment crítics per ells, per elles, però també per altres joves que estan captats. Vos puc donar, si voleu, només una pinzellada. Parlant d'explotació sexual, amb beneficis per algú, explotació sexual comercial. Uh-huh. La principal no és la que té relació amb, diguem, amb el sexe directament, amb la pràctica del sexe. La principal en aquest moment a tota Europa, a tot el món, és la vinculada a la pornografia infantil i d'adolescents. Han caigut, en els darrers 5 anys han caigut unes 6 xarxes pornògrafs amb imatges, centenars, milers d'imatges d'infants adolescents a Balears. Per això insistim, alerta, està passant més del que pensàvem, banalitzàvem, però és més important i hem de posar ulls en aquesta situació que és, com dit, d'unes dimensions que per ara ningú s'havia aturat a pensar.
Jo tinc una pregunta des de la meva absoluta ignorància. Els menors tutelats, tu que coneixes aquest àmbit i aquest món, així com els pares podem controlar els mòbils dels nostres fills fins que tenen 18 anys, malgrat que mosseguem de barallar, podem controlar els mòbils d'ells. Estàs a camp i em dones el mòbil. Amb els menors tutelats això no passa?
Se pot controlar, sí, efectivament. I de fet s'intenta, el que passa és que hi ha moltes alternatives. Entre d'altres coses, fer servir també mòbils d'amics de les escoles, perquè pensa que fan vida normal, van a escola cada dia, van a inserció laboral, i llavors es tenen contacte regularment amb moltíssimes altres persones. Amb adolescents, a partir de 14-15 anys, quan bloqueges molt el mòbil, immediatament s'enteren, clar, si és que has posat una aplicació de control parental, i tant pares i mares dient que tenen els seus fills a casa seva com els adolescents i joves que estan al sistema de protecció. Se n'enteren i fan servir mòbils alternatius d'amics, de qui sigui, no?, que els hi deixa. Se pot controlar, però hi ha un límit. És difícil controlar al 100% les comunicacions per mòbil.
La vostra opinió, doctor Ballester, és interessant perquè hi ha doncs, una experiència al carrer i després hi ha doncs, tota una trajectòria i una formació intel·lectual en la sociologia i la filosofia. Les manades han existit sempre, ara doncs, surten més a la llum. Tots recordem, segurament, quan érem joves i érem nois a les escoles, com sovint mos abraonàvem sobre les noies i els hi fèiem tocaments amb 12 o 13 anys i ens rèiem i m'ho anàvem tan contents i ara ho recordem segurament doncs, amb certa vergonya com ens comportàvem quan érem joves, la majoria de nois, no? Quan érem d'aquesta edat de 10 a 14 anys, 15. Ara mateix amb les manades Què és el que motiva els joves que, malgrat la sensibilització, malgrat el discurs que es fa des de mitjans de comunicació, des d'assentaments públics, etc., sobre aquestes qüestions, malgrat l'escarni i la vergonya dels violadors, doncs segueixen, no ho poden evitar? És com un... no sé, com se senten aquests joves que violen una pobra noia?
Bé, primer de tot hi ha una escala diferenciada amb això que comentaves. Hem avançat molt en consciència de gènere i, afortunadament, això que me comentaves ara, de fa un temps, cada vegada passa amb una dimensió molt més reduïda. Això és evident, no? Passa també com passava amb el bullying. Tots recordàvem, igual a l'escola, quan no hi havia consciència sobre el que significava l'assetjament d'un company a l'escola, que hi havia companys, etc, que ho feien obertament sense més problemes. Tot això ha canviat i ara tenim molta més consciència del que és inacceptable. Perfecte. Però el que són violacions en grup violentes com les que s'estan produint, molt violentes, realment havia passat molt poc. Estaven molt clarament identificades en situacions de guerra, de descontrol social important, quan hi ha un daltabaix, un problema molt seriós a una societat, però regularment no amb aquestes dimensions. Penseu que en els darrers 4 anys, ja no 3, 4 anys, hi ha 140 manades judicialitzades. Més de 400 joves implicats en violacions en grup que estan en procés d'investigació per sistema judicial. Això no passava. Amb aquestes dimensions no passava. Quin és l'activador d'aquesta conducta tan desordenada, tan violenta? Bàsicament, la pornografia en grup, que mostra models d'actuació que per alguns joves són engrescadors. Per què? Probablement perquè estem fallant en termes educatius, estem fallant com a societat banalitzant aquest tema, probablement perquè les primeres respostes judicials, quan això va començar a sortir amb aquesta magnitud, van ser molt lleus, no van ser exemplars, i tot això ha activat i tenim un problema d'unes dimensions espectaculars. La pornografia és el principal activador. Per què ho sabem? Ho sabem perquè a les seves defenses, quan fan la instrucció del cas, entre altres coses, molts ho declaren. Però, a més, una de cada 4 manades filma la seva actuació, la seva violació, i la posa en circulació. És a dir, la penja a una xarxa o la distribueix entre amics a través del WhatsApp o d'altres aplicacions. Això ens està mostrant un model de conducta que parteix d'una deseducació claríssima que està produint una part, almenys, de la pornografia que està en lliure accés en aquest moment.
Molt bé, el model de conducta hi és, lamentablement. Recordem que estem parlant, en aquest cas, sobre aquesta violació en grup d'un adolescent a Palma, de nou, en aquest cas durant els dies de Nadal, que ha portat a la llum, doncs, ha destapat diversos casos d'explotació sexual a menors tutelats, molts d'ells per l'IMAS, l'Institut Mallorquí d'Afers Socials. Estem parlant amb en Luis Ballester Brage, i va ser educador social, treballant al carrer, doctor en sociologia i filosofia. Jo tinc la sensació, doctor, que a les instàncies oficials, a les instàncies públiques, els costa reconèixer la seva responsabilitat. Tot és problema dels mòbils, tot és fora, és a les escoles i als instituts, i estiguem tranquils que passa arreu del món. Pareix que aquest és el resum del que ens volen transmetre, però el problema no podria ser també la falta de personal per poder donar resposta a les necessitats d'aquestes joves, assistir-los, reeducar-los, estar-hi més damunt, perquè si sabem doncs, que aquesta conducta, que ara m'ho resumies, que els empeny doncs, cap a aquesta mena d'actuacions que sacsegen les nostres consciències ignominioses, doncs, si ho sabem, com és que no hi estem dedicant molts més esforços?
S'estan dedicant. El que hi hagi en aquest cas no significa que hagin estat anys i anys en aquesta situació. Immediatament que se detecta, de fet, hi ha des de fa temps un registre unificat de maltractament a infants i adolescents, que es diu RUMI, que està en funcionament. Hi ha un protocol. Balears és una de les poques comunitats que té un protocol de detecció d'explotació sexual i de tracte de dones amb finalitats d'explotació sexual. Vull dir que probablement hem detectat molt ràpid o han detectat molt ràpid i han actuat. El que passa és que han donat a la llum les dades, que és el que no fan a altres bandes. És indiscutible que no s'està fent bé, que s'han de fer moltes més coses. Des de la policia, que és responsable també, perquè pensin que la policia ha reconegut que té una instrucció des de l'any 2009 de que els menors que no retornen de centres de protecció no són prioritaris a la seva recerca. I això, des d'aquí, que això probablement és un punt no negligent, però en qualsevol cas no és la vigilància que s'espera de les forces de seguretat, des d'aquí fins a la feina que fan els educadors i educadores, que probablement s'ha de reforçar la capacitat, no és tant quantitat de personal com millorar les pautes d'actuació amb els adolescents i joves. Però vull insistir, això està passant també a altres centres educatius normalitzats, absolutament, i no ho sabem. Ara, us comentava dades, 140 violacions en 4 anys grupals, només les grupals. Dones que hagin estat en aquesta situació i que estiguin al sistema de protecció, no hi ha ni un 5%. Vull dir que la resta són dones diguem, que viuen a casa seva. Està passant un problema d'unes dimensions molt més importants. No siguem amb això. Hem trobat un cap de turc i fantàstic, estem focalitzant. És l'administració que ho fa molt malament. Sí, perfecte. Són tots, alerta, són tots, perquè això està passant en dimensions més importants que el que havia passat mai.
Ja, com dèiem abans, en aquest cas estem convençuts de que això passa arreu, el que passa és que confiem, o ens han dit que hem de confiar en l'administració pública i clar, en aquest cas en la Conselleria de Serveis Socials i és tot...
Bueno,
molt...
ja, perdona, és competència dels consells, eh?
Sí, correcte, sí, en fi, doncs en aquest cas doncs sí, l'IMAS, per tant, el Consell de Mallorca, per tant, és diríem...
Sí, Consell de Mallorca, Consell de Menorca, Consell d'Eivissa i Consell de Comunitat.
Qualsevol
són
cas...
Són els responsables del sistema de protecció, han d'activar al màxim els seus recursos, les seves capacitats, per suposat, i és indiscutiblement inacceptable que hi passin aquestes situacions, però no només passen al sistema de protecció. I hem de vigilar, perquè són negligents, hi ha moltes més víctimes que estan fora del sistema de protecció i que en aquell moment estan ignorades per tothom. Quan surti el tema ja parlarem i ja vos recordaré aquesta conversa, perquè realment els que estem treballant directament sobre aquest tema ho sabem i ho sabem prou bé com per que sigui espectacularment preocupant.
Diríem que això que s'ha pigut i que, com dèiem, mos ha sacsejat les consciències és només la punta de l'iceberg, com es diu popularment?
Clarament.
Molt bé.
Clarament.
Gràcies, doctor Ballester, per donar-nos la seva opinió i, en fi, les seves valoracions en relació a aquest cas i tot el món de la sexualització tant de menors tutelats com no tutelats. Gràcies, bon dia.
Gràcies, bon dia, gràcies.